10:35 del matí i avui es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I des del SAF hi volem posar el nostre granet de sorra. Malauradament, les dades mostren un increment de les morts a Catalunya, a casa nostra. S'han produït un total de 14 víctimes mortals aquest any, una xifra que supera les dels darrers 4 anys. En conjunt de l'Estat, en canvi, afortunadament el nombre de casos és la més baixa des del 2010. Però la qüestió va més enllà, i és que darrere del drama de totes aquestes dones hi ha també la de la seva família i la dels seus fills. En el que portem d'any, 33 menors han perdut la seva mare. D'altra banda, també us volem explicar que Sant Cugat assuma el compromís per erradicar la violència de gènere. El ple municipal ha aprovat la moció institucional que s'adhereix al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany, la moció ha volgut posar l'accent en la situació de les dones que pateixen violència de gènere i també discapacitat. Per parlar-ne també anem avui a l'estudi a Maribel Guillamont, presidenta de l'associació No Estàs Sola, i a Damaris Galán, directora del musical Essència de Vida, que participa en aquesta commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Més endavant també tindrem en comunicació telefònica la presidenta de Sant Cugat Comerç, Maite Pérez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Maribel, la policia ens feia arribar aquest matí aquestes últimes dades, aquest informe i les xifres, al contrari del que hauria de ser, d'anar a la baixa, enguany, malauradament, a Catalunya pugen i a dia d'avui són 14 ja les víctimes de la violència de gènere en casa nostra, Catalunya.
Sí, i aquí no van comptades les persones que mai denuncien, ni les persones que malalteixen, ni les persones que es suïciden. No van comptades en aquestes estadístiques.
Perquè, a més, vosaltres, Maribel, no estàs sola, sou una associació sense afany de lucre formada per dones i sou supervivents de la violència de gènere. El vostre objectiu, de fet, és ajudar i donar suport a aquestes altres persones que estiguin passant pels mateixos processos viscuts. El problema és que deies que aquestes dades no recullen la veritat total de totes les coses. De fet, 12.000 persones han trucat enguany al telèfon d'atenció, però d'aquestes 12.000 trucades només hi ha 11.000 denúncies. I d'aquestes 11.000 denúncies no s'ha actuat sobre totes?
Sí, sí, sí. Jo crec que, a veure, posem molta èmfasi en la denúncia. Sempre estem posant ha denunciat, no denunciant, des dels mitjans. Sembla que sigui l'única cosa important. Jo crec que s'ha de respectar el procés de cada persona. És molt difícil denunciar des de la no força, des del no convenciment. No és possible una denúncia. O sigui, l'important és recuperar aquella persona. L'important és que no es faci judici sobre aquella persona si denuncia, si no denuncia. És important fer moltes activitats per fer consciència a tota la ciutadania i per anar empoderant aquestes dones. És força important per sortir d'un cicle de violència.
Apuntaves ara a la pedagogia, que és una part molt important, la pedagogia a la societat per fomentar la no violència envers a les dones. Una feina que imagino que encara queda molt per fer.
Per nosaltres és vital, o sigui, hi hauria dos vessants importants. Ara és l'actual d'anar posant parxes, no?, sobre la violència, ho tenim així, i s'ha d'anar increixent, no?, per millorar les situacions de les dones. I per una altra banda, nosaltres pensem que és imprescindible, perquè hi hagi un canvi de paradigma, el tema de l'educació. Si no eduquem els nostres infants, si no eduquem els nostres adolescents amb respecte, amb igualtat, amb valors, difícilment aquests nens i aquests adolescents, quan siguin grans, podran reproduir uns patrons sans. I partint de nosaltres mateixos, de la nostra societat, ells veuen de les nostres fonts, veuen del que veuen, veuen del que diem. Llavors hem de ser conscients.
I a vegades es copia, no?, el patró del que veu, perquè s'assumeix com el que és normalitzat.
Totalment, es normalitza, sembla que sigui correcte, quan no ho és. La violència mai pot ser normalitzada, mai.
Quan miràvem el vostre web, el de No està sola, vosaltres pengeu diferents informes, coses que surten a la premsa, diferents estudis. Hi ha un fet que m'hi crida l'atenció i que ja m'hi havia fixat altres vegades, i és que la societat, tot el que ens envolta a través de la televisió, dels mitjans de comunicació, moltes vegades no en som conscients de la violència de gènere que hi ha implícita, per exemple, els dibuixos animats. A la Universitat de Sevilla es fa un estudi d'un seguiment de 10 sèries de dibuixos animats on hi ha violència domèstica envers les dones. Sí. I són dibuixos animats que potser el públic no és infantil, però sí que s'emeten en horaris que no estan protegits dels infants, com per exemple serien, ells apuntaven Padre de Família o El Simpson, entre d'altres, que ara se m'acudeixin. Sí. O també la música, no?
Sí, sí, sí. A veure, els videoclips estan donant estereotips de dones totalment cos, no, a veure, cosos exuberants, on prima l'exuberància i on no es fa referència a cap valor de la persona, o sigui, estem cosificant a les persones. Llavors hem d'anar amb molt de compte amb la cosificació, perquè si no ens trobem després tot això, que el no respecte a les persones, la violència, o sigui, normalitzar les coses, això no és normal. S'hem de revisar molt el dia a dia, i ningú està exent, ningú. O sigui, ninguna persona està exenta de no fer, d'estar, perquè visquem en societat i normalitzem moltes coses. Hi ha molts micromachismes que no ens passen desapercebuts. Pues fem revisió, fem consciència cadascú.
Sí, exacte, no? A vegades aquelles coses que es diuen sense pensar i sense pensar que siguin masclistes, per exemple, alguna no et digui, ostres, això és de nena, o no, exacte, siguis nena, això, exacte, és un micromasclisme, i això queda dins dels nens també, no? I quina diferència,
sí,
hi ha?
Sí, els nens i les nenes els eduquem de forma diferent. Ells saben molt bé, ja des de molt petits, que són les coses que el seu propi gènere es fan i no es fan. El que queda bé en el seu propi grup o no, o sigui, plorar, per exemple, continua sent de nenes. I els nens, bueno, doncs se'n foten si diuen, no, és que aquest nen és una mica nena perquè està plorant, per exemple. O sigui, no es verbalitzen les emocions. Encara continuem primant que les nenes poden verbalitzar les seves emocions, poden compartir-les, però els nens difícilment. Llavors, clar, també compta, no? Si tots són els que necessitem, no? Explorar les nostres emocions, saber posar nom, perquè si no, després, un nen que solament pot exterioritzar la seva ràbia i no pot posar paraules, serà un nen, a lo millor, que tindrem problemes després per controlar.
Queda molta pedagogia per fer amb els més petits, que seran les futures generacions. Aprenguin abans, n'hem d'aprendre els que som exemple per ells i els que els hi hem d'ensenyar.
Sí, totalment d'acord.
També és molt important, a part del paper de la pedagogia, de l'educació, el paper de la policia, ja que és indispensable per acabar amb aquesta xacra social. La Policia Nacional ha anunciat la creació d'una nova entitat per assistir i protegir millor les víctimes de maltractaments, així també com la revisió dels protocols actuals perquè siguin més efectius. Ho explicava el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que diuen que una de les novetats és que per primera vegada s'aglutinen sota la direcció d'un mateix òrgan policial la investigació i la protecció de les dones, que sembla mentida que fins ara doncs no s'hagi ajuntat sota el mateix òrgan.
Sí, hi ha moltes coses que semblen lògiques des de fora, i quan comences a mirar, pues dius, ostres, i com és possible que això, a lo millor tan obvi, no es pogués fer abans? Igual que això és el tema dels nens, no? Per exemple, la nostra llei no recull que un nen, que una nena que hagi viscut violència a casa seva, que hagi vist com el seu pare maltractava la seva mare, sigui objecte de violència. No és reconegut com a una persona que ha patit violència. Llavors, si no és reconegut, no tindrà programes específics on es pugui recuperar, saps? És algo obvi, no? Que qualsevol persona des de fora pot pensar, ostres, un nen, una nena que ha viscut violències a casa seva, que ho ha vist amb els seus propis ulls, com és possible que no n'hi hagi després plans específics per recuperar? Perquè tothom sap que aquests nens i aquestes nenes, si no es fa un treball, moltes vegades passa per la feina de la mare, no? que ho porti de forma particular, no? a un psicòleg, a algun especialista per recuperar. Però si no és així, aquest nen segurament i aquesta nena reproduiran els patrons de submissió, d'agressió, perquè és el que ha viscut, és la normalització.
La llei al final desempara una mica...
Es fan més invisibles, i són més invisibles encara que les dones.
Perquè també acaben sent les víctimes del maltractament, a vegades físic, i si no, de veure com la parella de la seva mare o el seu pare maltracta davant seu, o encara no sigui davant seu, a casa seva, la seva mare.
Sí, sí, els menyspreus, que t'humilin, que t'insultin, això és maltractament. O sigui, no solament és el físic, el psicològic deixa unes empremtes fortíssimes i desestructura totalment a la persona.
Tot el que afecta a l'autoestima, suposo que és molt difícil de treballar-ho i de recuperar-ho, cal un treball de fons.
És molt difícil, sí, és molt difícil sortir d'un cicle de violència si no hi ha mirada externa, si no hi ha ajuda externa, és molt difícil.
I l'ajuda que hi ha externa és suficient a dia d'avui? Perquè sí que n'hi ha de part d'associacions, però des de la Generalitat, des de l'Estat, es fa prou esforç per ajudar a la gent que ha estat víctima d'aquests abusos, d'aquesta violència?
A veure, en la primera fase, la fase més aguda, sempre es pot millorar tot, sempre, partint, sempre podria estar pitjor, però sempre es pot millorar. Llavors, la primera fase acostuma a haver, bueno, hi ha canals, no? Després, les dones queden bastant desemparades en el tema. El tema no es pot, és una estructura molt marcada on hi ha un estereotip molt marcat dintre de la dona que es reprodueix, no? S'ha de treballar molt per recuperar això, per recuperar l'autoestima, per recuperar tota aquesta força que aquesta dona té, no? I això és a base de molt de temps, o sigui, es fa la primera fase però després queda bastant desangelicat tot. Llavors hi ha moltes dones que incideixen, que tornen a incidir en parelles abusadores. És molt fàcil la repetició dels patrons perquè no n'hi ha prou recursos per treballar aquesta fase, no? Segona, diguem-ne. Llavors, bueno, jo crec que s'haurien de destinar molts més recursos per aquesta fase, per la recuperació, perquè aquesta dona recupera aquella autoestima, aquella força que sens dubte té.
I el que està clar és que aquesta dona pot ser qualsevol dona, no? Ningú se'n pot escapar i tothom és susceptible d'aquesta violència. De fet, m'ha cridat molt l'atenció en aquest últim estudi, en aquestes últimes dades que han donat els Mossos d'Esquadra, que està creixent exponencialment les dones que pateixen aquest tipus de violència de gènere majors de 65 anys, no? Que sembla que hi hagin fet molts passos a la vida, que estiguin curtides emocionalment, i no és així, vull dir, arriba a aquesta edat i són susceptibles. Tant li fa a la classe social, tant li fa a la nacionalitat, tant li fa l'edat.
Sí, no, la violència de gènere, o sigui, un dels estereotips és que afecti a les dones immigrants, a les dones pobres, a les dones sense estudis. Això és totalment fals. És un estereotip marcat que no té res a veure amb la realitat. La realitat és que tothom és susceptible. Tothom, qualsevol persona en algun moment de la seva vida pot ser susceptible a un abús, ja sigui en l'àmbit laboral, en l'àmbit familiar, en els amics i en el pla íntim. O sigui, el tema és com planta encara això, o sigui, quan més eduquem els nostres nens, les nostres nenes amb l'autoestima, no és que els evitem que puguin passar situacions d'abús, perquè tothom està exposat, no? Però sabran dir que no abans, sabran posar, si tenen una bona autoestima, sabran posar un no a un abús.
Parlàvem de tot això i la justícia també és un dels punts claus que afecten aquesta xacra. De fet, m'agradaria puntualitzar que Amnistia Internacional ha tret un informe i es mostren preocupats per l'augment destacat de l'arxivament dels casos des de la creació dels jutjats de violència de gènere ara fa 9 anys, el 2005, davant de la disminució de les denúncies i també de les ordres de protecció, també del descens de les condemnes.
Sí, sí. El tema de la justícia és un tema molt preocupant per nosaltres també. O sigui, no hem vist cap dona que no hagi tingut cap problema amb el tema de justícia. Ja sigui per una banda o per una altra, és terrible. O sigui, la justícia és enormement llarga, enormement llarga. Fa uns processos tan llargs que afegeix molt de dolor a la víctima, moltíssim.
No facilita aquest procés.
No facilita en absolut. Es fan processos enormes on després de 7 anys, 8 anys, la dona ha de tornar a recuperar tot allò que havia viscut, ha de tornar a viure. És terrible quan s'allarguen. O sigui, jo demanaria a la justícia que fessi veritablement els processos més curts, perquè no s'afegeixi dolor. El dolor institucional és molt dolorós per la dona que està patint violència.
D'una manera no deixa passar pàgina aquest procés dolorós que es vol posar un punt i final i començar d'alguna manera una nova etapa i deixar enrere tot això.
Exacte. Ara hi ha un anteprojecte que es volia fer, em sembla, que parlava del tema de la mediació en violència. O sigui, els experts El principi bàsic de la mediació és que les dues parts estiguin en la mateixa situació. En la violència mai estan les dues parts en la mateixa situació. O sigui, no pot haver una mediació amb violència de gènere. És impossible. No hi haurà mediació. Hi haurà un, que és l'agressor, que s'aprofita de la víctima. No pot haver un principi d'igualtat.
És impossible. Des de la ciutat explicàvem al principi de l'entrevista que s'organitzen durant aquesta setmana un seguit d'activitats. De fet, vosaltres gairebé doneu el tret de sortida avui, que feu una activitat a 7:15 a la Casa de Cultura amb l'activitat que es diu Teixim contra la violència.
Nosaltres estarem a Casa Aymat, al Museu Aymat. És a les 6 de la tarda, fem una crida a la ciutadania per teixir un tapís. Fa dos cursos que les dones de Nostra Sola estan aprenent a teixir, no? Amb un projecte preciós que es diu Explica'm Teixint, amb iniciativa dels museus de Sant Cugat i de l'atenció a la dona d'aquí de Sant Cugat, no? És un projecte molt maco que ja portem una mica de tapís, ja està fet, ja és un procés en construcció, i llavors fem una crida a la ciutadania perquè s'impliqui, perquè faci consciència i perquè s'involucri en aquest tema, ens ajudi a teixir-lo, veure que un tapís està composat per milers de fils, i tants fills, tantes persones necessitem per fer consciència, per fer sensibilització i perquè entre tots i totes podem construir un món millor.
Doncs convidats tots a participar a aquesta activitat que serà avui a 7:15.
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
A la Casa Aymat.
A la Casa Aymat. I tenim amb nosaltres en Sergi Alemany per fer un repàs per tot el seguit d'activitats que es fan per commemorar aquest dia contra la violència envers les dones. De fet, també ens acompanyen a l'estudi la de Maris Galán i tenim a l'altra banda del fil telefònic la Maite Pérez per parlar d'un parell d'aquestes activitats. Sergi, què és el que trobem a Sant Cugat per commemorar aquesta fita?
Doncs avui, com bé deia la Maribel Guillamón, a les 6 de la tarda, aquesta presentació, aquesta jornada de portes obertes al Museu del Tapís Contemporani, Casa Aymat, Teixim contra la violència, un tema que ja l'hem conegut de prop, n'hem parlat moltes vegades al programa amb la nostra col·laboradora, l'Helena Minuesa, del Servei Educatiu dels Museus de Sant Cugat. També no oblidem, avui a les 6 de la tarda es presenta l'impacte de la violència masclista a la ciutat, a la sala plens de l'Ajuntament, i pel que fa més purament a les activitats, avui també hi ha aquesta taula rodona que comentàvem a l'agenda, Bíblia i Igualtat, a càrrec dels cristians de Sant Cugat, i un punt d'informació des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre organitzat per la Missió Evangèlica de Sant Cugat. Estarà a la plaça d'Octavià. I dins d'aquestes activitats emmarcades a favor de les dones i en contra de la violència envers les dones, en trobem fins al 4 de desembre. Apunteu, 27 de novembre, pel·lícula A Gos, de John Wells, el cicle de cinema d'autor. 28 de novembre, concert Almas Gemelas, de Luz Casal, al Teatre Auditori. Precisament demà podrem escoltar l'entrevista que va mantenir fa uns dies amb ella la companya del programa Eva Garrido. Al cap d'un dia, el 29 de novembre, concert de gospel al Centro Popular Andaluz. El 2 de desembre s'inaugura l'exposició Amor amb interrogant al claustre del monestir, i el 4 de desembre, jornada de formació per a professionals de la xarxa titulada Vulnerabilitat i violència, discapacitat, gent gran, salut mental.
Damaris Galán, directora musical d'Essència de Vida, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens acostava ara en Sergi aquesta data, el 29 de novembre a les 7 de la tarda al Centro Popular Andaluz, un concert de gospel que oferiu amb Essència de Vida. Què és el que podran escoltar els que s'acostin al Centro Popular Andaluz?
A veure, principalment volem fer un concert on la música i la lletra siguin un canal molt, molt dolç i molt suau de sensibilització sobre la importància de viure lliures, de viure dignes i de viure amb veu pròpia. Per això volem fer un concert que li hem titulat una miqueta A Viva Veu per trencar el silenci. Perquè com a artistes jo crec que ho tenim molt bé per, a través del nostre llenguatge, que és fantàstic, doncs poder arribar a les víctimes, no? I donar un punt de consol, un punt de coratge, un punt de lluita, un punt de tirar endavant. I també sensibilitzar i empatitzar, no? Empatitzar amb amb les persones que pateixen aquesta violència, i sensibilitzar tot el públic i a la ciutat, no? Respecte a aquest tema tan terrible que la nostra companyera Maribel estava parlant i que sembla increïble, no? Que encara estiguem així, però hem de trencar el silenci i hem de fer-ho. Hem de fer-ho des de qualsevol àmbit i de la manera que millor puguem fer-ho. I jo i el grup en el que estem ho sabem fer així, a través de la música.
A través de la música que precisament estem escoltant, que ens avançaves abans, que seria un dels temes que sonaria aquest dissabte 29 de novembre. Precisament estem escoltant No temes, no estàs sola. I continuem parlant d'activitats perquè una de les accions previstes per aquest any és la difusió del servei d'atenció telefònica especialitzada. El telèfon és 900 900 120, de la xarxa d'atenció i de recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista. És dins del marc d'un acord de col·laboració entre l'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament i les associacions de comerciants de Sant Cugat per portar a terme una difusió massiva de materials divulgatius on consta aquesta línia. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon a Maite Pérez, presidenta de Sant Cugat Comerç. Bon dia, Maite.
Hola, bon dia.
Participeu una vegada més en les activitats que organitza la ciutat i en aquest cas amb una molt bona causa, amb la difusió d'aquest telèfon, que ho feu a través d'aquests pòsters que hi ha enganxats, que ja ho hem vist des d'aquest matí, a tots els comerços de la ciutat.
Sí, i tant. Mira, ja saps que nosaltres, dintre de les possibilitats que tenim, intentem, no?, fer difusió d'aquestes campanyes. Aquesta trobo que és superimportant, tant per la gent que ho pateix, no?, com per a la resta de familiars, no?, o de gent que sap que coneix algú que està patint i que potser la mateixa persona, per una mica de, digue-li, vergonya o de por, no ho fa, però potser sí un veí, un cosí, un el que sigui, si té constància d'aquest telèfon, doncs allà li poden, no?, explicar i donar suport també perquè sàpiguen què fer.
Precisament l'eslògan de la campanya és Obre els ulls.
Sí, que va, com és tu ens expliques. Eslògan... Sí. No, em trobo que ha sigut un eslògan super, super encertat, no? Ja sabem que les dones, ja et dic, hi ha qui sí que ho té molt clar, i altres que, el que he dit abans, no?, per por o per manca de coneixement, doncs, bueno, pateixen i no saben que tenen el suport, no?, d'associacions que els hi poden fer un cop de mà.
Maite, aprofitant que et tenim a l'altre costat del telèfon, també et volíem comentar que valoràvem ara fa 3 setmanes el llançament de la campanya de Sant Cugalidaritat, que aquest passat dissabte de fet va posar el punt i final a la seva primera edició. Quines han estat les xifres breument d'assistència i participació?
Home, estem força, força contents, eh? Era la primera vegada que fèiem un tipus de campanya així, i la rebuda va ser força bona. La veritat que, bueno, sobretot per la tarda va haver-hi molta gent fent esport, comprant les samarretes, que era la nostra aportació cap a les 4 entitats que eren beneficiàries d'aquesta campanya, i la veritat que estem molt contents.
Perfecte, i de fet també feu més activitats, impulseu el Black Friday, que oferirà aquests descomptes fins al 50% aquest divendres a diversos comerços de la ciutat.
Sí, ja saps que nosaltres no parem. Sempre hem d'estar rumiant i fent coses, no?, perquè els comerços tirin endavant. I com bé has dit, aquest divendres és la propera campanya, el Black Friday, que és una campanya que ve dels Estats Units, i hem pensat que implantar-ho aquí pues, també pot estar molt bé, no?
Doncs segur que serà tot un èxit com totes les propostes. La que avui ens ocupava era la campanya d'Obre els ulls amb aquest telèfon contra la violència de gènere. Repetim, és molt fàcil, és el 900 900 120. El podreu veure durant la ciutat a tots els comerços, un pòster de color vermell amb unes lletres blanques, perquè tots som responsables a la fi per acabar amb aquesta xacra social. Nosaltres ens acomiadem ara de tu, Maite. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I moltes gràcies també per acompanyar-nos aquí a l'estudi, a la Maribel Guillamón, presidenta de l'associació No Està Sola, gràcies. I de Maris Galana, directora gràcies. Musical d'Essència de Vida. Us convidem a tots a participar a totes aquestes activitats que donen el seu tret de sortida avui i que s'allargaran fins als primers dies del desembre. Lluitem tots junts per eliminar, doncs, aquesta violència envers les dones i que l'any que ve aquestes xifres, que malauradament enguany han augmentat a 14, puguem celebrar que s'hagin reduït. Tant de bo fos a zero, segurament serà difícil, però sí almenys que es redueixin dràsticament. Moltíssimes gràcies a totes per haver participat.
Gràcies.
Gràcies, igualment.
Notícies en xarxa.